Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Feia Xavi a la seva època de jugador. I si diumenge ja hi ha Pedri per jugar, doncs això canvia molt.
Més 12, si hi ha Pedri per jugar, no?
No, no, més 12 no.
Però... signes l'empat?
Però no, abans de jugar no. Recorda l'altre dia amb els sobres aquests dels Saperes? que aquí signava el 2-1 a la Bernabéu.
Sí,
a la
Copa. Sí, és veritat.
Jo només signava guanyar, i vam guanyar. Patint, sí. Jugant malament, el que vulguis, però vam guanyar. Que ho hauria signat tothom, perquè entenc que els que signaven perdre haurien signat el 0-1 jugant malament, però bueno. I per tant, de sortida només signo la victòria. Després un empat, seria un... a posteriori dius, home, seria un bon resultat, seguiries passat el clàssic, 9 punts d'avantatge. Boníssim, però si guanyes millor encara, òbviament.
Pedri és com el tomàquet, el pa amb tomàquet. És a dir, que tu...
imprescindible.
Tu pots menjar, però està més dur, està més soso, o sigui, la vida sense Pedri és fotuda. És cert que hi ha moments que el Barça no t'agrada i veus que no aconsegueix jugar com voldria, però és que, com deia l'Edu, que hi ha molts justificants. Les baixes, perquè has perdut els jugadors que molts cops són el termòmetre. Has perdut exceptuant Ter Stegen, has perdut Lewandowski, has perdut Dembélé, has perdut a Pedri, en algun partit has perdut a Gavi, en algun partit has perdut a Ronald Araujo. No són jugadors qualsevol. Llavors, hi ha un... és molt meritori el que està fent el Barça, perquè estàs aconseguint guanyar els partits amb unes estadístiques altíssimes, malgrat que molts dels seus jugadors són un ànima en pena. O sigui, Ferran no arrenca, Lewandowski és al Mundial, no està. Ho mires i dius, demostra les ganes de fer i és normal que en algun moment l'equip no pugui jugar com li agradaria a Xavi i acabes doncs, patint els partits i 1-0. Però hi ha un punt en aquest sentit de raons molt objectives, molt clares, que expliquen el que està passant. Quan plantien que alguns jugadors no estan, pel que sigui, han sofat i si no un cas, per tant, estàs sempre amb els mateixos futbolistes que t'aguanten l'invent i amb una temporada molt complicada. Segurament el que passa, i aquí potser, no sé si Xavi canviaria el passat, Xavi va ser tan contundent amb els seus discursos criticant entrenadors que tenien altres estils, que ara jo crec que hi ha molta gent esperant-lo, ara que guanyi 1-0 i que perda posició.
Simeone ahir li va dir.
Clar, perquè ell li va dir en el moment que el que feia doncs, li faria vergonya o alguna cosa així. Llavors, clar, és cert que el Xavi, a vegades, jo crec que li va mancar un punt d'empatia a vegades, i quan era futbolista, amb els altres projectes, perquè el recordo, no sé, que et venia un Valladolid que està en zona d'ascens i deia, és que això no m'agrada com juguen. Cony, si un equip que està en zona d'ascens i arriba al Camp Nou contra un equipàs com el Guardiola, què ha de fer? Doncs defensar-te com pots. Ja. O sigui, jo sé que segurament molta gent està dient, mira, has vist com hi ha condicionants que expliquin que a vegades no pots jugar com voldries? I llavors, mira, doncs aquí potser hi ha un punt de cura humilitat que s'endut Xavi, perquè va ser a vegades una mica com a futbolista. No parlo amb Simeone, perquè Simeone sí que té els arguments, però recordo un cop que venia un equip petit que li fotia canya, i hòstia, de veritat, aquest pobre gent que ve aquí que no volen perdre 5-0 els has de criticar perquè es tanquen darrere. Què hem de fer?
A veure què passa. Una primera aproximació, Pou, a 5 dies vista?
D'entrada estic molt d'acord amb aquesta última reflexió que ha fet el Toni, que crec que és molt encertada i molt interessant, que és que una part de la reacció a aquestes victòries 1-0 i defensant també, etc., té a veure amb la radicalitat del discurs de Xavi en molts moments de la seva carrera, com a jugador i també com a entrenador. I per tant, jo aquí crec que sí que hi ha gent que l'estava esperant, no? I que la resposta irònica de Simeone era aquesta, no? Ara es valoren els 1-0, no? Bé, doncs jo crec que és això, no és fruit d'aquesta contundència en altres moments de Xavi. Però un cop dit això, és que jo continuo creient que l'entrenador del Barça vol jugar a futbol d'una manera que l'últim mes no ha pogut jugar-hi perquè no ha tingut les peces per aconseguir-ho. Però jo continuo creient que el problema que té Xavi és que molts minuts del seu equip s'han jugat d'una manera en la qual ell no creu. És a dir, jo no crec que sigui fruit del plantejament de l'entrenador, això. I que, per tant, estiguem davant d'un cas d'un entrenador que té un discurs a la sala de premsa i que després transmet unes ordres diferents als seus futbolistes. Jo crec que no ha tingut les peces per poder jugar al futbol de riat, per entendre'ns. I aquí, ho heu dit, el nom clau no és Dembélé, no és Araujo, no és Lewandowski, és Pedri. I per això, si a Xavi ara li demanessis un reforç per la temporada que ve, segurament et diria un altre Pedri, un Bernardo Silva, un Gundogan, tot i que no siguin exactament el mateix, ja ens entenem. És a dir, tenir una altra figura que en cas que perdis lesió o no estigui sancionat o estigui en baixa forma o el que sigui, doncs l'equip continuï tenint un metrònom d'aquestes característiques, perquè jo crec que és l'absència que marca l'estil de joc del Barça de manera clara. Però jo crec que l'entrenador continua volent jugar a futbol com s'ha vist en alguns moments de la temporada, i potser el Zenit va ser la final de la Supercopa d'Espanya contra el Real Madrid.
I esperem tornar-ho a veure, no? Aquest diumenge al Camp Nou, per què no?
Jo espero, si Pedri està bé per jugar i pot jugar d'inici, jo sincerament espero veure, aleshores sí, una versió més propera a allò que no els últims partits on hi ha hagut molts minuts de defensa. I deixeu-me afegir una altra cosa i ja callo, que l'ha dit el Marc i també em sembla molt interessant, que és que un cop comença el partit, els jugadors prenen les decisions i potser resulta que si tu ara parles amb els 11 futbolistes que han jugat els últims partits, et diuen, no, és que d'una manera gairebé diria que no pensada, inconscient, tirem enrere perquè ens sentim forts, perquè sentim que ho fem molt bé, això, que realment no ens generen ocasions de gol. Bé, això també pot estar passant, per què no?
Això ho deia Dani Solsona l'altre dia a la tertúlia, diu, inconscientment a vegades et passa perquè dius, estic tranquil, no ens marcaran.
Jo no estic convençut d'això, que ells se senten forts tirant endarrere i alhora no es senten forts traient la pilota, o tenint la pilota. Perquè no hi ha aquests jugadors d'aquest perfil, sí, però jo ho sento, però no ho compro del tot. O sigui, pots comprar un dia, quan te'n falten molts, pots comprar-ho per un nivell d'excel·lència, però jo crec que hi ha jugadors suficients com perquè la teva proposta, si està ben treballada, si està ben feta, es noti, i durant molts més minuts. Crec que és problema, si vols, de la plantilla, és problema dels jugadors, que decideixen ells quan estan al camp i no decideixen el que els diuen des de la banqueta, però també és problema de la banqueta, que no ho treballa prou bé una proposta de joc que l'ha de dir i l'ha de treballar i ha de portar solucions perquè l'equip jugui més d'una manera. Crec que és una cosa compartida i no només per mi és que falti, pugui que Pedri vingui o arreglarà tot. Veurem com passa. La veritat és que jo crec que l'equip és això, de manera inconscient, s'ha trobat... Bé, el dia del Bernabéu jo vaig comprar-ho, passaven moltes coses aquell dia, el dia del Bernabéu, i a partir d'allà doncs l'equip se sent fort darrere i com mai s'havia sentit fort, i a l'hora de tancar el partit al final diu, vaig a combinar que veig que estic perdent pilotes, iai, o mira, saps què, tanco un moment línies, acabem el partit, hem guanyat i ja està.
Guarda aquest debat. Digues, Pau.
No, hi ha un problema, Aleix, que és que en alguns d'aquests partits també el resultat acaba, diguéssim, que atenuant una mica la crítica, però l'altre dia ve d'un bar que no et deixes punts a Sant Mamés, i si arriben a acceptar el gol d'Iñaki Williams, la sensació al camp era que podies perdre'l perfectament el partit amb els 3 minuts més afegit que quedava. Vull dir que tot i que tu tinguis una sensació que defenses molt bé, l'altre dia a Sant Mamés, durant un quart d'hora o 20 minuts, te'n poden fotre 3, eh?
Sí. Clar, és que al final el resultat marca molt, això. Bé, aquest debat és interessant. Com que farem una bona prèvia el diumenge abans del Clàssic...
Sí,
és,
no?
És un bon debat. És un bon debat, aquest. A veure, la Champions. Miquel Agut, Manchester. Alguna cosa destacable de la sala de premsa de Guardiola?
Doncs, evidentment, Guardiola, parlant del protagonista de la nit, que no és pas cap altre, que Erling Braut Haaland.
Hem fet una molt bona actuació des del primer minut fins a l'últim. L'Erling ha estat espectacular. Ha marcat 5 gols en quasi bé 60 minuts. Si arriba a jugar als 90, vés a saber. És un noi increïble, amb un gran talent a nivell de poder, de mentalitat. És un guanyador.
Serial winner.
Elogis cap al seu golejador. Demà on vas? Ahir Girona, avui Manchester. Demà on vas, Agut?
Demà a casa.
Demà a casa, eh? Molt bé.
Demà, sí. Demà a casa. Demà a casa, que dissabte hem d'anar a Madrid al Rayo Girona, que és el partit important de la setmana.
Clar que sí. Una abraçada, Agut. Bona feina.
Adéu, bona nit.
Adéu, adéu. I demà, Quim Salvador, Real Madrid-Liverpool al Bernabéu.
El Madrid té, en teoria, un peu i mig als quarts de final amb el contundent 2-5 del partit d'anada a Anfield, però al món del futbol mai es pot donar res per fet. Carlo Ancelotti recupera Karim Benzema i Ferland Mendy, que són les novetats de la convocatòria, només continua de baixa David Alaba. Tot i els 3 gols d'avantatge, el tècnic madridista diu que el seu equip ha de jugar com si l'eliminatòria estigués 0-0.
No vamos a plantear un partido teniendo en cuenta que tenemos ventaja, no. Vamos a plantear un partido abierto donde queremos atacar, que queremos jugar nuestro mejor fútbol ofensivo. Como he dicho, no va a ser cálculo. Esto es bastante claro. Los jugadores lo entienden mucho bien. Por esto pienso que mañana va a ser un partido abierto porque Liverpool llega aquí a intentar de cambiar la dinámica de esta eliminatoria.
A la roda de premsa d'avui també li han preguntat a Ancelotti si és una bona oportunitat per fer rotacions i donar minuts de Champions als més joves. Ell no ha volgut donar pistes.
Pregunta trampa. Y te la contesto con trampa. Para el partido de mañana es muy importante experiencia y energía.
Doncs a veure, qui fa més trampes, si els periodistes o l'entrenador.
Té cintura, té cintura.
Serà el partit número 300 del Real Madrid a la Lliga de Campions.
A veure si el 300 és malestruc. El Liverpool, que té una missió gairebé impossible, Quim.
Sí, tot i que aquí a Catalunya tenim força present el record d'aquella semifinal que els Reds van remuntar a Anfield un 3-0 contra el Barça, però aquesta vegada l'escenari és força diferent, no només perquè la tornada el Liverpool la juga a camp contrari, el Bernabéu, sinó perquè aquest any l'equip de Klopp està sent molt irregular. Només ha guanyat 2 partits lluny d'Anfield aquest any 2023. Som a mitjans de març. A Newcastle a la Lliga i a Wolverhampton en partit de Copa. I arribarà el Bernabéu després d'haver perdut dissabte per 1-0 al camp del Bournemouth, que començava la jornada com a cué de la Premier League. Això sí, una setmana després d'haver pallissat el Manchester United 7-0 a Anfield. Per tant, a veure quina cara mostra demà l'equip de Jürgen Klopp, que recordem-ho, després del 2-5, va dir que l'eliminatòria estava sentenciada. Avui, 3 setmanes més tard, canvia una miqueta l'enfocament.
Sí, fa 3 setmanes vaig dir, després del partit, que amb aquell resultat el Madrid ja està classificat per la següent ronda. Però ara, 3 setmanes més tard, tenim un partit per jugar. I encara que tinguem només un 1% de possibilitats, m'agradaria intentar-ho. Som aquí per jugar contra un rival extremadament fort i intentar guanyar el partit. And try
to win the game. Klopp té 5 baixes, Henderson i Vaitešić s'han sumat avui a les ja conegudes de Luis Díaz, Thiago i Joe Gómez, que estan lesionats.
I demà també, en principi, és un tràmit, aquest Nàpols-Eintracht de Frankfurt.
Perquè el Nàpols té l'eliminatòria molt ben encarrilada amb el 0-2 del partit d'anada a Alemanya. Només una baixa a l'equip italià, la del davanter és Giacomo Raspadori, que està lesionat. El Frankfurt no podrà comptar amb Evinben ni Lindström, que estan lesionats, ni tampoc amb Colomuani, que està sancionat. Tant el Madrid-Liverpool com el Nàpols-Eintracht de Frankfurt a les 9 de la nit i en directe a RAC1.
En directe a RAC1, també, eh?
I el partit de Nàpols hi ha un bon sideral perquè les autoritats italianes per seguretat han prohibit la presència de qualsevol aficionat de l'Eintracht i avui han arribat com a mínim 5.000 aficionats radicals de l'Eintracht a Nàpols.
Em sona,
que
això.
No poden... Llavors, clar, tens 5.000 paios per anar a Nàpols, que no poden entrar a l'estadi, les autoritats perseguint-les i pot acabar com a l'Rosari de l'Aurora.
Esperem que no.
Escolta'm, Toni, el Nàpols guanyarà l'Scudetto per primera vegada des dels
sí.
dos de
sí, Maradona? Sí, sí, des del 90. Sí, és el primer, el tercer tot just en la història, el només en va guanyar 2, els 2 són
Maradona. I aquí canonitzaran?
Segurament
com es diu a l'Estra?
Harsfelia.
Harsfelia.
Però també, sobretot, a Luciano Spalletti, l'entrenador. Té molt de mèrit el que
té nassos, guanyar un escudet amb Luciano Spalletti.
18 punts i 3, bueno. Spalletti, tots els equips que han anat, ho ha fet bé.
Sí, sí. A l'Inter li recordo fer una bona temporada.
Sí, a l'Inter va portar a semifinals de Champions, a l'Empoli va portar a Europa, a la Roma va portar a semifinals de Champions, a quarts de final, és un bon entrenador.
Ensenyem 30 anys, no? 330 anys és acabats de fer als Estats Units.
Imagina't.
Va ser Marcell i guanyar la Lliga. Per tant, potser...
Mira, ara que recordàvem els escudetos de Maradona i el Nàpols, recordeu Julio Alberto, no?
Home, per favor. El gol a la Juve.
Sí, us deixaré marxar escoltant Julio Alberto en una entrevista que ha fet amb la Laia Coll. Ara ens explica de què parla Julio Alberto en aquest nou projecte. Abans tancarem tertúlia amb les furgonetes elèctriques. Maxus. Gràcies, Joan Maria Pou, Edu Polo, Marc Guillén i Toni Padilla. Adéu-siau,
eh?
Adéu. Adéu. Adéu.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs. Què passa si una enorme nau extraterrestre fa el descens just damunt de la teva Maxus? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta
furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
3 quarts d'una de la matinada, abans ho comentàvem, aquesta tarda a l'Auditori 1899 del Camp Nou s'ha presentat la Fundació Relief, impulsada per l'exjugador Julio Alberto. Laia, de què es tracta?
Doncs és una fundació que avui ha vist la llum amb l'objectiu d'impulsar diferents programes educatius, formatius de prevenció i ajuda per lluitar contra les addiccions. Julio Alberto, que va jugar al Barça als anys 80, també a l'Atlètic de Madrid i va ser internacional amb la selecció espanyola, va tenir una vida molt complicada, va ser addicte a les drogues, de fet va arribar a tocar fons, però finalment se'n va poder sortir i tenir una segona oportunitat. Des de fa anys s'ha dedicat a ajudar els altres en col·laboració amb la Fundació Barça i ara ha decidit posar en marxa aquest projecte per anar un pas més enllà, aquest projecte, aquesta fundació que es diu Relife.
La Laia Coll ha pogut parlar uns minuts amb Julio Alberto.
Julio Alberto, què tal?
Molt bé.
Avui suposo que és un dia que et sents orgullós, seria la paraula que ara mateix et defineix.
Sí, muy, muy, muy contento y orgulloso y feliz con la gente que hay, muy contento con la gente del equipo.
Tu fa molts anys ja que ajudes a les altres persones, sí, que t'has volcat en ajudar, però ara has anat un pas més enllà amb aquesta fundació que avui inaugures, que és Relife.
Sí. Es un paso con mucha responsabilidad, pero tenemos un equipo fenomenal y con las cosas muy claras. La verdad, para ayudar, a prevenir, a educar, queremos estar en muchos sitios. Poco a poco vamos a ir haciendo un trabajo que creo que es necesario, más que hoy más que nunca.
¿A qui va dirigida aquesta fundació?
A todos los jóvenes, a los padres y a las madres, a los profesores, a los educadores, a toda la gente que le toca de cerca cualquier tipo de adicción. No solamente las viejas, sino también las nuevas, porque estamos viendo cosas que no son normales, ¿no? En este mundo en el que vivimos, ¿no?
Clar, abans quan parlàvem d'addicció fa uns anys potser estava més enfocat a les drogues, a l'alcohol, però cada vegada hi ha més addiccions i també més gent addicta. Per què?
I més trastornos i més problemes psicològics i els suïcidis. Es decir, hay un montón de cosas que se derivan de una serie de comportamientos y unos patrones, ¿no? De conducta y de consumo, según qué sustancias o según qué cosas. Por ejemplo, el consumo de pornografía a través del móvil en menores de 14 años. Es decir, yo creo que necesitamos dar un paso más adelante en lo educativo, ¿no? En saber educar y enseñar a evitar, tener habilidades sociales y hábitos saludables, que es nuestro lema, ¿no? Nuestro objetivo.
¿Treballareu sobretot en la prevenció, doncs?
En la prevención es fundamental. Para educar, la prevención es la base. ¿Y cómo enseñamos, no? Es la cultura de la calle, como es, ¿no? Parece que enseñamos y cuando vamos a un instituto, un colegio, una universidad, ponemos casos, pues, no sé, un poco, te diría que débiles, ¿no? Yo creo que hay que enseñar lo que es la realidad. Y la realidad la tienen que conocer a partir de los 15 años.
Tu has passat per addiccions, per tant, tot el que tu pots aportar és en primera persona. Tu ho has viscut. Com t'ajuda això a l'hora d'explicar a la gent la importància de prevenir?
Tengo mucha experiencia, no solamente la que he vivido yo personalmente, sino la experiencia que he adquirido en prisiones, en delincuencia juvenil, en centros de menores, mujeres y hombres. Es decir, he aprendido un huevo, ¿no? Es como si hubiera ido a la universidad durante muchos años y he aprendido un montón de cosas que ahora pues me enriquecen y me ayudan a poder llevar esta fundación a cabo. Ya, adelante. Ahora necesitamos hablar del presente, ¿no? Y el presente es que mucha gente necesita ayuda y no sabe dónde llamar. Y nosotros vamos a ser esa plataforma para que puedan informarse y que puedan y podamos derivar casos a médicos, psicólogos, terapeutas, clínicas privadas, públicas, programas ambulatorios y poder dar ese tipo de ayuda, ¿no?
La Fundació Relife s'ha presentat avui, s'ha fet aquí a les instal·lacions del Barça. Quin paper ha jugat el Barça en tot plegat?
Yo tengo una relación con el Barça y yo no podría haber llegado a llevar la fundación a cabo, constituirla. Es decir, teníamos un gran esfuerzo entre todos los componentes de la fundación, pero necesitamos un poco de ayuda y una vez más la ayuda me la ha dado Marta Segui en la porta.
I ja per acabar, estem en setmana del clàssic. Com veus el clàssic d'aquest diumenge, que arriba bastant caldejat, amb totes les informacions que estan havent amb el cas Negreira?
Vamos a ganar. pero vamos a ganar de calle.
Ho tens clar, eh?
Sí, 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 sí.
T'està agradant el Barça de Xavi?
A mi m'encanta el Barça de Xavi. M'encanta Xavi, però és que més m'encanta el Barça de Xavi. És un crack.
Per què t'ha agradat tant Xavi?
Primero porque es mi amigo y le quiero mucho como persona. Y luego porque me parece un entrenador como la Copa un Pino.
Ja, abans d'acabar, deixa'm desitjar-te molta sort en aquest projecte que comences, que inicies. Com podem col·laborar des de fora?
Pues mira, las próximas semanas, creo que en una o dos semanas ya pondremos el número en las redes sociales, lo haremos público, haremos seguramente ese tipo de anuncios que hay que hacer para que la gente que quiera colaborar empiece a colaborar.
Gracias y mucha suerte y felicidades.
Gracias a ti, gracias a ti.
RAC 1. Del 16 al 18 de març, rebentem els preus a la SEAT de Badalona. Compromís Grup Les Eps. Si ens portes un pressupost més econòmic, te'l millorem. 69 úniques unitats en liquidació, vehicles quilòmetre zero i fins a 4 anys d'antiguitat. Recorda, del 16 al 18 de març, vine a la liquidació d'estoc d'ocasió més explosiva de l'any a la SEAT de Badalona.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
L'Antitertúlia.
Un dimarts més ens acompanya el Sergio Heredia, company de La Vanguardia. Hola, Sergio.
Què passa? Com estàs?
Molt bé, molt bé. Aquí estem, tancant el Tu diràs d'avui amb una altra bona història. Avui, aigua, eh? Bé, aigua i velocitat, no? Una mica això, no?
Sembla mentida, perquè, clar, estem parlant sí, d'aigua, bàsicament. Però és que van tan ràpids.
Jo.
Tenim la Copa de l'Amèrica. Encara queda. Queda més o menys un any i mig.
2024 serà, no?
Si tot va com va, això serà a partir de l'agost del 2024, molt poc després dels Jocs Olímpics de París, per cert. I és una competició que dura uns dos mesos i que per preparar-la, doncs, tots els combatents han d'arribar a posició amb molta antelació. Són quatre retadors a l'embarcació neozelandesa, que és la campiona actual, i entre ells està el Red Bull, l'Alingi Racing, i entre els membres del seu equip està un enginyer magnífic, com és el Nicolas Bailey, que ha vingut a acompanyar-nos per explicar-nos com és això de la Copa de l'Amèrica.
Hola, Nicolás, ¿qué tal?
Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
Muchas gracias por esta introducción.
Sí. Bueno, vamos a descubrir un poco, el catalán no lo entiendes, así que nos dirigiremos a ti en castellano también para que puedas entendernos bien y puedas explicarnos bien lo que es la Copa. El otro día me contaba que es la Copa de l'Amèrica, ¿no? Hay una historia detrás, ¿no? Nosotros llamamos la Copa América de vela, pero es la Copa de l'Amèrica, porque la América era el primer barco, ¿no?
Exactamente.
Que la ganó. Es así, ¿no?
Es el primer barco que ganó esta competición, que se supone que es la más antigua competición deportiva de todas las competiciones deportivas de todos los deportes. Y fue una regata entre un barco americano, que se llama el América, y un barco inglés, la ganó el americano, y se llevó la Copa América desde entonces. Esto es, me voy a equivocar con las
1851.
Fechas.
1851.
1851.
Imagínate navegar en aquella época. Cómo ha cambiado todo, ¿no? Pero bueno, el América, el barco El América es el que le ha puesto nombre a esta competición, que claro, va a aterrizar aquí en Barcelona. Para muchos que somos neófitos, no seguimos la actualidad de la vela o de las regatas, ¿no?, que hay por ahí, porque no es un deporte que esté, pues, que haya mucha tradición aquí en Cataluña. Aunque es verdad que tenemos un litoral magnífico y que hay un montón de clubs de vela, ¿no? Aquí a Barcelona hi ha el Patí a vela, sí, que és una cosa molt nostrada, ¿no? Sí. Molt nostra, però que és veritat que hi ha moltes competicions de vela i que en els Juegos Olímpicos ha habido muchos deportistas formados aquí en Cataluña, ¿no?, que han ganado muchas medallas.
Hay unos cuantos que incluso han conseguido medallas en Juegos Olímpicos y están dentro del equipo de la Copa, de los equipos de la Copa de la América. Yo creo que es una cuestión más de imaginario popular, ¿no? De una competición que se hable en la calle propiamente. Hay tradición en España. Hay éxitos. Hay historia, hay clubs, lo que no hay es eso, el imaginario popular, que la gente no sabe muy bien de qué va, y por eso tenemos a Nicolás Bailey, para que nos cuente qué es esto de la Copa América.
A ver, ¿de qué va? O sea, como decía él, el Team New Zealand ganó la última, entonces lo retan otros barcos, ¿no? Y hay unas regatas aquí en Barcelona, ¿verdad? En
exactamente, agosto. Es un poco como pues, una competición de boxeo, que ahí está el ganador, sí. Y la gente reta al ganador. Y lo curioso de esta competición es que una vez que ganas, curioso y también complicado para ganar al retador, es que decide todo de la siguiente. Entonces decide... qué barco va a ser, qué tamaño de barco, dónde va a ser, y por eso acabó la Copa América aquí en Barcelona, porque el retador que era, o sea, el defensor que era Nueva Zelanda, ofreció a Barcelona la posibilidad de, o sea, había varias ciudades que estaban involucradas, entre ellas Barcelona, y Barcelona se llevó la sede.
Vale, ¿y las regatas cómo son? ¿Cómo
y las regatas son es uno contra uno, ¿sí? Siempre. Y en el fondo la Copa América en sí es solo el defensor de la Copa América, o sea, va a ser Nueva Zelanda, contra otro equipo. Y a partir de agosto habrá una Copa de Challengers, que se llama, que todavía no tiene un nombre oficial, que en la que varios equipos van a competir entre ellos, siempre bajo el formato de un uno contra uno. Y el mejor de esos equipos será clasificado para la Copa América, que será en octubre, y será contra el equipo de Nueva Zelanda.
También aquí en Barcelona. Vale.
También aquí en Barcelona. Perfecto. Todo en Barcelona. A partir de finales de agosto hasta mediados de octubre, esos tres meses estará lleno de barcos.
Y esto es un evento seguidísimo en el mundo, ¿no? O sea, tiene una repercusión mediática brutal, ¿no?
Se supone que es el evento de vela más alto nivel que hay en el planeta. Con la tecnología más avanzada, sería el equivalente a la Fórmula 1 de la vela.
O sea, es la Fórmula 1 de la vela, ¿no?
Es la Fórmula 1 de la vela.
Se dice que en el mundillo, se dice que, sobre todo en el mundillo de la vela, que la Copa del América es el tercer evento deportivo más seguido del mundo después de los campeonatos del mundo de fútbol y de los Juegos Olímpicos.
O sea, mezcla la NFL y la NBA, eso digo.
Es lo que se suele decir, porque al final tienes que contar que son dos meses de competición, entonces claro, se alarga mucho en el tiempo. No sí, te sí. Estoy diciendo en un momento concreto, sino en total cuánta gente entra a ver un evento de la Copa del América, y como dura dos meses largos, dura muchísimo, claro. Vale.
Nicolás, ¿cuál es tu trabajo en el Red Bull Alinghi Racing?
Pues yo soy ingeniero, solo para dar un poco de o sea, cada uno de los equipos tienen que construir su propio barco. O sea, es una competición, es lo mismo, un poquito como la Fórmula 1, tienes unas reglas que tienes que seguir, pero el diseño del barco, cada uno de los equipos tiene su propio diseño de barco, aparte de los regatistas que compiten entre ellos. Entonces es un juego entre la mejor ingeniería y la mejor parte de navegación, ¿no? Las dos son muy importantes.
Entonces, como la Fórmula 1, ¿no? Ingeniería y piloto, ¿no? Aquí sería ingeniería y navegación.
Pero vale. Permíteme un inciso. Nicolás Bailey es ingeniero aeronáutico. Aeronáutico.
De la NASA, vamos.
Del ¿no? aire, del aire. Y estamos hablando de una competición que se hace en el mar. Y ahora explícanos, Nicolás, ¿cómo es posible esto?
Porque el aire tiene que ser muy importante también, ¿no?
No solo eso, es que ahora ya los barcos se llevan a una dimensión más avanzada. El casco, que es la parte que todos conocemos que está normalmente tocando del agua, ya no toca el agua, sino que se levanta.
Flota.
Por encima hay unas alas que se quedan dentro del agua, y esas alas levantan todo el barco y el barco vuela por encima del agua. Si antes conseguíamos unas velocidades más o menos 40-50 kilómetros por hora, ahora conseguimos unas velocidades de 100 kilómetros por hora gracias a esto que se llama el foiling, que es el levantar toda la parte del casco.
Y todo eso es gracias a vuestro trabajo, ¿no? Al tuyo también, ¿no? Como, o sea, ingenieros aeronáuticos.
Mi trabajo en concreto, el de la parte del equipo en el que estoy, es diseñar esas alas para que levanten el casco. Se divide en varias partes del barco, está la vela, está el casco y están lo que se llaman los apéndices o los foils, que es la única parte que toca el agua, que son alitas que se quedan dentro del agua.
Parece muy fácil, ¿no?, ir a 100 kilómetros por hora, pero en el agua tiene que ser mucho más difícil, ¿no?
Sí, sí, sí.
Controlarlo
sí.
Todo. Claro. Es que aquello pesa como un mastodonte, ¿no?
Son 8 toneladas, bueno, en este caso son 7 toneladas de barco, si sumamos la tripulación. Con unas velas de unos 30 metros de alto y un barco de 20 metros de largo, o sea, es un señor barco, van 8 personas encima. Y sí, estamos acostumbrados a las velocidades de que podemos ir en la carretera de un coche, y 100 puede parecer, para la gente que no está acostumbrada a la vela, que no es muy rápido, pero 100 kilómetros por hora en el agua es una bestialidad.
Y luego una de las novedades de los últimos años, ¿no?, de las últimas ediciones, es que además se propulsan con como si fueran bicicletas, ¿eh? Hay ciclistas profesionales que son contratados por los diferentes equipos.
¿Y que están dentro del barco?
Claro, impulsan el barco, es un movimiento.
Están pedaleando dentro del barco.
Sí, es que os tenéis que imaginar, la vela, simplemente para mover la vela, o sea, históricamente la energía para mover estos barcos tiene que venir del ser humano. Entonces, las velas que estamos manejando son velas que son enormes y que tienen que mover entre 10 y 15 toneladas de fuerza. Y para mover esas velas, lo que hacen es, el ser humano carga unas bombas y en el momento donde quieren actuarlas, utilizan esas bombas hidráulicas para moverlo. Pero la energía tiene que venir del ser humano.
Pero entonces, tiene que ser alguien que esté muy preparado físicamente, ¿no?, para pedalear.
Exactamente. O sea, entre los 8, luego ya depende, la configuración depende de cada uno de los equipos, pero entre los 8 regatistas que están en el barco, más o menos la mitad se dedican única y exclusivamente a generar energía para el barco.
Vale, ¿cómo me lo imagino yo esto? O sea, que están sentados como una bici estática dentro del barco mientras eso se va moviendo.
Exactamente. ¿En bici serio? O si veis
Pero están atados, claro, ¿no?
Bueno, están bastante apretaditos.
Vale,
porque,
cubiertos o algo, sí.
Porque cuanto menos espacio, mejor para la aerodinámica. Y si veis en la competición anterior, veréis que están dando como una especie de manivelas y todo eso es para cargar unas bombas y para luego dar energía para poder mover la vela.
Claro, tú tienes que pensar, por ejemplo, en la propulsión. Hay uno de los equipos que tiene cierta ventaja, que es el Ineos británico, que contrata ciclistas profesionales del equipo Ineos.
¿Ah, sí? ¿Y están dispuestos a salirse de la carretera y a meterse ahí en el barco?
Claro, o sea, al final esta es una competición que acoge a los mejores deportistas de todo el planeta. En esta edición han obligado a que todas las personas que estén encima del barco tienen que ser de la nacionalidad del equipo. Nosotros somos equipo suizo, entonces todos los tripulantes tienen que ser suizos. Y los ingleses pues han contratado a los mejores ciclistas ingleses que tienen para ir en el barco.
Claro, entonces estos 4 están ahí dando energía, ¿no? Pedaleando. Y los otros 4 intentan que girar, mantener la dirección un poco.
Luego, el problema de estos barcos es que es muy complicado. O sea, tienes tienes que llevar a la vez la vela, porque la vela tiene unos parámetros para que sea lo óptimo y para que genere el máximo empuje posible. Entonces, toda la vela tiene un montón de parámetros que tiene que haber una persona ajustándolos. Luego tiene que haber un control de vuelo, porque como está volando por encima del agua, todo eso es una especie de danza en equilibrio y tiene que haber una persona dedicada a ello.
Claro, se podría levantar muchísimo y volcar, ¿no?
Exactamente. Vale, vale. Entonces hay uno que está controlado en el vuelo del barco y luego hay uno que está dedicado a la regata. Porque normalmente tienes a otro a lo tuyo que te va a empujar y que te va a intentar ganar y es que se ocupa de llevar el barco para adelante.
Has dicho con acierto antes que es como la Fórmula 1 de la vela, pero es que es no solamente por la velocidad en la que ejecutan, sino por incluso el secretismo que hay en torno a todo este mundo. Quiero decir, lo que se hace en un barco, en un equipo, a grandes rasgos no lo deberían saber los que están en el equipo de al lado.
Por el tema de la aerodinámica también, como la Fórmula 1, y por los materiales que usan y estas cosas.
Claro, es que hay muchas ideas que salen y que te pueden dar ese pequeño empujón para ser mejor que el equipo de al lado. Y todo eso se lleva el secreto hasta el último momento posible, donde ya es obvio, ya empiezan a sacar fotos, pero el propio espionaje está regulado.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, ¿ha habido espionaje en la Copa del América?
Siempre ha habido espionaje. Ha habido momentos incluso muy tensos, entonces a partir de un momento en la historia de la Copa América se ha regulado el espionaje de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y ahora hemos llegado a un punto que es muy divertido, sobre todo para la gente de fuera que quiere entenderlo, es que el espionaje es público. Entonces todos los equipos son espiados por unos espías de la organización. Y es más, nosotros como equipos podemos pedir a los espías de los otros equipos qué es lo que queremos ver. Y todas esas fotos son públicas. Es más, en los canales de YouTube de la Copa América se puede ver a cada vez que sale un resumen de lo que ha pasado y una entrevista a un ingeniero o a un regatista que explica qué es lo que ha pasado hoy y por qué han caído y se han caído, por qué ha roto y se han roto, por qué es lo que han estado probando. Y estás forzado a responder tú a los espías que te preguntan y los otros equipos también.
Bueno, veo, ¿eh? ¡Qué panorama! Entonces, Sergio Heredia fue, ¿no?, con un fotógrafo de La Vanguardia a visitaros a Barcelona porque estáis entrenando ya aquí, ¿no?
Sí. Sí, o sea, no solo entrenando, o sea, estamos todo el equipo de diseño diseñando el barco para la regata del año que viene.
¿No está acabado el barco?
No, para nada, no está empezado.
Dinos casi, hasta donde puedas, yo no quiero meterme tampoco en el mundo este de espionaje, ¿eh? O sea
vuelve a ser lo mismo, queremos, todos los equipos quieren empujar el diseño. Si tú sacas un diseño muy pronto, los otros se pueden inspirar de lo que tú estás haciendo. Entonces, todos los equipos intentamos empujarlo lo más tarde posible, pero hasta cierto punto, porque también el barco lo tienen que navegar y tienen que entrenar con él, nuestros regatistas, y tienen que acostumbrarse a él, y todo eso lleva un tiempo. Entonces, siempre está el ajuste entre lo más tarde posible para que los demás no te vean y lo más pronto posible para que puedan entrenar con...
¿Y cómo fue la visita? ¿Qué tal?
Bueno, cuando fue muy interesante, pero tienes que... Por ejemplo, pude conocer a Nico en aquel día, ¿no? Pero tienes que... Y tuvimos un mini minuto para ver a hurtadillas lo que hay ahora mismo del barco. Yo lo que vi, realmente, vi una bestia parda, pero aerodinámicamente no entendí.
No entendí
ni papa, ¿no? Podría... No tiene valor lo que yo hubiera podido ver. Lo que sí que tuve la oportunidad de conocer a Nico, que, y además le pregunté cómo es su vida más allá de la Copa del América, porque estar aquí 2 años prácticamente viviendo, ¿no? Y no es su ciudad. Están, ¿cómo vivís? ¿Cómo os lo montáis? ¿No? Pues viven relativamente cerca del mar, ¿no? Y invierte su tiempo libre, por ejemplo, en hacer deporte. Nicolás, hace unos días disputó el medio maratón de Barcelona.
Ah, bien, ¿no? Sí, yo también, sí. ¿Te lo pasaste bien?
Fue una pasada.
Una pasada, ¿eh?
Quiero agradecer a los liebres de las 2 horas, que fueron fantásticos y que nos empujaron hasta el final. Y, por desgracia, no les pude seguir hasta el final, hice 2-0-1.
Bueno,
no estoy en mi mejor forma.
Los veías entrando, dije, ya voy,
sí,
¿no?
Sí, pero fue maravilloso. No, la ciudad fantástica.
Y el día acompañó muchísimo.
Precioso, no hacía mucho calor y nada, fantástico. Pasamos por todos los sitios también.
Sí, sí.
Donde lo hubiera hecho mucho mejor es si montaran un torneo amateur de tenis, por ejemplo.
¿Ah, sí? ¿Jugaste a tenis?
Por decir, mi deporte de pequeñito es tenis. He sido profesor de tenis 8 años de mi vida. Y desde chiquitín jugaba un montón al tenis, siempre ha sido una de mis grandes pasiones.
¿Pero profesional llegaste alguna vez?
Llegué a ser profesional, llegué a ser un amateur con un buenillo.
Vale. ¿Pero has jugado con alguien importante alguna vez?
Alguna vez me han dado una paliza, yo soy del 83, entonces estaba Fernando Verdasco, que ahora es una estrella del tenis, pues alguna vez me ha dado una paliza. Pero no más que eso.
Bueno. Pues este es Nicolás Bailey, ingeniero aeronáutico del equipo Alinghi Red Bull Racing, que va a participar en la Copa de la América aquí en Barcelona en 2024. Solo para terminar, bueno, que tengas mucha suerte, evidentemente.
Muchas gracias.
Solo para terminar, ¿cómo le venderías a la gente que esté atenta a la Copa de la América, que se lo va a pasar bien, que este deporte vale la pena? O sea, ¿qué explicarías para vender un poco el producto? Porque claro, yo me imagino a la gente en el muelle, pero estáis lejos. Entonces, ¿qué? ¿Vas con prismáticos o no entiendes? ¿O sigues por la tele o qué?
Bueno, yo creo que la organización lo está trabajando mucho para estar lo más cerca posible de la playa. Entonces, el campo de regatas va a estar pues desde la playa de la Barceloneta hasta la del Fórum, y se van a ver lo más cerca de la playa posible sin que sea un peligro, evidentemente, para todo el mundo. Entonces, yo creo que todo el mundo en Barcelona va a poder verlo muy de cerca, y la verdad es que es espectacular. Ver un barco de estas características de 7 toneladas que se levanta por encima del agua, o sea, os invito a todos a... una imagen vale más que 1000 palabras. Os invito a ver de verdad la página de YouTube y buscarlo un poquito en internet, porque los barcos son espectaculares. Y verlos enfrente de la playa de Barcelona,
casi levitando,
va a ser una auténtica pasada.
Pues mira, nos lo apuntamos, ¿no? Queda 1 año y medio, nos lo apuntamos. Nicolás, mucha suerte, de verdad.
Muchísimas gracias.
Un placer conocerte y saber un poco más de esta competición que va a albergar aquí en Barcelona. Sergio, magnífico. Un protagonista més aquí en directe al Tu Diràs, com és el Nicolás Bailey. Et seguim, eh?
Això és cultura, eh?
Això és cultura, sí, sí. De l'esport, a més.
Sí, senyor.
I de l'aeronàutica, imagina. Et seguim a l'avantguàrdia, gràcies.
Fins aviat.
Hem tancat el Tu Diràs descobrint una mica més el que s'amaga darrere de la Copa de l'Amèrica de vela, que serà una de les grans cites del 2024 a Barcelona. I ara les portades amb el Manu Vilardell, el nostre estudiant en pràctiques. Hola, Manu.
Hola, bona nit.
Déu-n'hi-do la nit de Champions, eh?
Bueno, sí.
Hem gaudit, la redacció. A veure, per on va la premsa? Mundo Deportivo.
Cumbre con Mendes. Laporta y Alemany se reunieron en Oporto con el superagente portugués para tratar varios temas candentes.
El diari Esport, en portada, l'entrevista que Jordi Basté ha fet aquest matí a Gerard Piqué.
Es una conspiración. Piqué ha defensat el Barça en el cas Negreira.
A l'Esportiu, per on tiren demà?
Fent una pregunta retòrica, algú més, el pas del Madrid i del govern espanyol, per personar-se en el cas Negreira, fa créixer la pressió cap al Barça.
I anem cap a Madrid. Demà és nit de Champions al Bernabéu. A veure què diuen l'As i el Marca. Comencem per l'As.
Doncs s'escalfen motors pel partit de demà entre Real Madrid i Liverpool a les 9. Alerta roja, amb una imatge de Vinicius mirant a Mohamed Salah.
I el Marca?
Y al quinto, Pep le cambió. Erling Braut Haaland marcó 5 goles en 57 minutos, pero Guardiola lo quitó cuando faltaban 30 minutos.
Déu-n'hi-do, s'ha portat al Marca. Y al quinto, Pep le cambió. Demà podreu llegir tot això a la premsa. Gràcies, Manu.
A tu.
Adéu, bona nit. Gràcies al Joan Ferrús, un dia més a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb molta més ràdio esportiva, ja des de quarts de nou, amb aquesta nit de Champions, amb el Madrid-Liverpool, sobretot, i el Nàpols-Eintracht. I a les 11 ens hi posarem els del Tu diràs.
Tu diràs.
Agustí Serrat.
Bona nit, passa 9 minuts de la 1:54. Dotacions dels bombers continuaran treballant durant tota aquesta nit per apagar l'incendi a Calafell, al Baix Penedès, que ja ha cremat 37 hectàrees. El foc no està estabilitzat i fins i tot ha obligat a desallotjar alguns veïns durant unes hores. Anem cap allà, Laia Campos.
Així és, els bombers continuen treballant en el foc que s'ha declarat a les 6 de la tarda d'aquest dimarts a la muntanya de l'Escarnosa de Calafell, molt a prop de les urbanitzacions de Masmel i de Bellamar. Recordem que el foc ha obligat a evacuar 30 persones de les seves cases, però que des de fa prop d'una hora totes elles ja han pogut tornar als seus domicilis. Això sí, les dues urbanitzacions continuen confinades per tal de garantir la seguretat de tots els veïns i de les veïnes. Estem parlant d'un foc, tal com ha explicat el cap d'intervenció dels bombers, Jordi Solà, amb molts focus secundaris.
Tenim bastants focus secundaris, que sobretot en aquests moments o a l'inici d'un incendi, amb el vent, s'hemos anat produint i que és possible que durant aquesta nit s'hemos puguin encendre algun d'aquests focus que encara no tinguem identificats. Però, insisteixo, l'evolució és favorable.
Pel que fa a l'afectació del terreny, com comentàveu en la darrera actualització que ha donat bombers, apuntaven a una afectació d'unes 37 hectàrees, mentre que agents rurals a les 23:42 de la nit ha apuntat que el foc hauria afectat 19,92 hectàrees, majoritàriament de terreny forestal.
Doncs sapiguem com està ara mateix la situació meteorològica a la zona i com ha d'avançar durant les properes hores, Abel Caral.
Continuem pendents del vent, que ha afluixat però continua bufant a la zona de l'incendi, vent de terra cap a mar, un vent que arriba rescalfat i bastant sec, tot i que ara mateix la humitat ja està entorn del 50% en aquesta zona del país, però la temperatura encara relativament alta, 14-15 graus. La tendència és que les properes hores el vent es mantingui, però vagi afluixant, i ja sobretot de cara a la matinada i primeres hores d'aquest dimecres, ja doncs, hagi perdut clarament intensitat, i si ara és un vent de terra cap a mar, doncs que sigui un vent de mar cap a terra més fresc i que porti més humitat. A la resta de Catalunya, doncs encara al matí, aquest vent moderat a molts sectors del sud del país, en un dia amb temperatures que reculen entre 2 i 6 graus a la costa del prelitoral central, també al nord de la Costa Daurada, a la resta de temperatures amb pocs canvis, malgrat que al Pirineu l'ambient serà menys fred. Destacar també que al matí i abans del migdia pot haver-hi un ruixat poc important entre el Maresme i el Vallès Oriental.
Els Mossos d'Esquadra han detingut el professor de l'Institut de Bagà, a qui dilluns van denunciar per dues suposades agressions sexuals. L'home hauria fet tocaments a dues adolescents de 12 i 13 anys. Les noies estan cursant primer d'ESO a l'Institut al Berguedà. Les seves famílies van anar a la comissaria dels Mossos de Berga per explicar el cas de les dues alumnes que van arribar de classe dient que un professor les havia agredit sexualment ara fa una setmana. Els Mossos han obert una investigació i l'Institut ha activat el protocol per agressió sexual. Més coses. Aquest dimecres comença el Saló de l'Ensenyament a la Fira de Barcelona. Fins diumenge hi haurà tota l'oferta formativa d'universitats, centres de batxillerats, formació professional, art, idiomes i esports. En total, fins a 220 expositors. A més, aquest any també es reforcen els serveis d'orientació. És a dir, que hi haurà més psicòlegs i psicopedagogs experts per acompanyar els futurs estudiants que tinguin dubtes sobre el seu futur. Al Palau 1 hi haurà les universitats públiques i privades i els centres internacionals. I el 2, els que es dediquen a l'ensenyament de cuina, logística, indústria i energies renovables, imatge i so i sanitat, entre d'altres. Fins divendres, Shakespeare al Saló de l'Ensenyament obrirà de 9 del matí a 7 de la tarda, mentre que dissabte ho farà de 9 a 8 i diumenge fins a 2:45 de la tarda. Per cert, encara l'educació USTEC continuarà sent el sindicat majoritari a les escoles i instituts públics de Catalunya. Ha guanyat de llarg les eleccions sindicals que s'han fet aquest dimarts, seguit del sindicat de professors de secundària i de Comissions Obreres. I últim apunt, perquè a partir d'aquest dimecres entra en vigor l'aplicació de la T-Jove fins als 30 anys. Recordem que ara el límit eren els 25. A més, el títol costarà 80 euros per totes les zones. Actualment, però, com que està bonificat al 50%, el preu serà de 40. A més, ja no es podrà comprar en el format tradicional de cartró, ara només es pot fer servir a través de la T-Mobilitat, sigui amb targeta física o amb l'aplicació mòbil. Tot i això, qui ja tingui una T-Jove de cartró la podrà continuar utilitzant durant tot l'any fins que s'esgoti. Recordem que la T-Jove permet fer viatges il·limitats durant 90 dies consecutius per les 6 corones de l'ATM de Barcelona. I ara els esports, amb Joan Camí.
Nit històrica a Manchester, Erling Braut Haaland ha igualat el rècord de Messi després de marcar 5 gols en una eliminatòria de Champions. Els ha fet en la golejada per 7-0 del Manchester City al Leipzig per classificar-se als quarts de final.
In my mind, I think I always have to look for the next.
La meva mentalitat és que sempre he de mirar endavant i voler-ne més, mantenir la fam. Sí que algú que ha marcat 5 gols ha d'estar content, però també n'has de voler més, esclar.
You have to be happy, but you have to want more, of course.
També s'ha classificat l'Inter després d'empatar 0 al camp del Porto, malgrat dos pals al tram final dels portuguesos, i ha fet bo l'1-0 de l'anada a Milà. Demà es tanquen els vuitens amb les tornades del Madrid-Liverpool, 5-2 de l'anada, i del Nàpols-Frankfurt, amb 2-0. Es podrà seguir per RAC1 des de les 9 de la nit. A la Champions de bàsquet, el Baxi Manresa ha perdut per 85-75 a casa del Bon Alemany, i els manresans es jugaran el pas als quarts de final a la darrera jornada davant el Rites lituà. I la penya ha reafirmat el lideratge del grup A de l'Eurocup després de guanyar 104-81 al club romanès.
I una pompa al trànsit, perquè a causa de la neu és obligatori portar cadenes a aquesta hora per circular per la C20.